Encara ens queda una horeta de ràdio esportiva amb l'anàlisi d'aquest Les Palmes 1, Barça 2 a la tertúlia del Tu Diràs.
Ara el rebuig, rebota el Lewandowski, es pot convertir en una passada. Ferran Torres, la rematada, gol! 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 Gol!
Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gundogan l'has de fer, Gundogan l'has de fer, Gundo ha de ser gol, Gundogan l'has de fer, el Barça necessita el teu gol, xuta, gol! Gol, 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 gol. Valle s'ha llançat a la seva esquerra, la pilota ha entrat pel mig de la porteria, gol! Gundo, gol del Barça, gol de Gundo, gol del Barça, gol de Gundo, gol del Barça. Hi ha vida, hi ha esperança, hi ha vida, hi ha esperança.
I tant que tenim arguments, tenim molts. Començant perquè som els vigents campions. Aquest és l'argument principal. Així que respecte pels vigents campions i que ho intentarem de nou. Estem allà, estem vius.
Estem vius, deia Xavi Hernández. El Barça ha estrenat l'any aquest dijous 4 de gener del 2024 amb una victòria agònica, una altra victòria agònica i per la mínima per aferrar-se a la Lliga. Tres punts importantíssims que eren obligatoris per mantenir vives les mínimes esperances que té el Barça de lluitar per aquesta Lliga amb Girona i Real Madrid. Continua a 7 punts dels líders, l'equip de Xavi, i sense transmetre bones sensacions futbolístiques. Tot i la victòria d'avui, el Barça no ha fet un bon partit en línia general, sobretot a la primera part. Hem vist més del mateix de l'equip de Xavi, més del que ja havíem vist el 2023. El Barça comença l'any igual futbolísticament que el va acabar, amb dubtes, tou en defensa, atropellat en atac i amb la majoria de futbolistes per sota del seu nivell. Per tant, a dia d'avui sembla difícil que pugui remuntar aquesta diferència de 7 punts amb el Madrid i amb el Girona, però l'equip de Xavi com a mínim no s'ha rendit i avui, sense fer un gran partit, ha acabat sumant 3 punts que són importantíssims moralment. Diuen que el futbol és un estat d'ànim i que les dinàmiques marquen molt dins d'un vestidor. Doncs avui em vull quedar amb això. Crec que és molt difícil que el Barça pugui lluitar per aquesta Lliga jugant cada partit com avui, però aquella imatge de ràbia, d'orgull dels jugadors en la celebració del gol de Gundogan és d'unió dins del vestidor, de ganes de revertir aquesta situació, d'intentar fer-ho millor, encara que no surti absolutament res. Hi ha una altra imatge avui, quan Vitor Roque, que per cert ha debutat i és una de les notícies del dia, ara ho comentarem, doncs quan ha fallat aquell gol cantat que era l'1-3, Vitor Roque, ja el temps afegit, Lewandowski, que estava a la banqueta després d'un altre partit discret i substituït, l'ha aplaudit i l'ha intentat animar. És una altra imatge que demostra que el vestidor vol, que el vestidor ho intenta i que com a mínim està unit en aquest mal moment. Avui no li sortia res a la primera part. A més, se li lesiona Cancelo al minut 7 al genoll esquerre, en principi no és greu. L'han de canviar, ha de canviar tot el pla defensiu que tenia Xavi Hernández, però l'equip no s'ha rendit, ha tret l'orgull, la ràbia, i ja ha anat, com a mínim ja ha anat. Avui s'han revelat, tenint la Lliga molt complicada, i potser aquestes ganes de tirar-ho endavant fan que l'equip millori poc a poc en el joc i en la regularitat. Aquest Barça no està tenint regularitat. Com a mínim no té la regularitat del Girona i del Real Madrid en el joc ni en els resultats, i sembla molt difícil que la pugui tenir en aquestes 19 jornades que queden, però s'ha de seguir intentant-ho. Com a mínim per acabar entre els quatre primers, perquè ara mateix les places Champions perillen amb l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic de Bilbao a només 3 punts del Barça. Entre aquests 3 equips segurament es jugaran les dues places Champions que queden entre els quatre primers. L'objectiu prioritari i absolut dels jugadors, de Xavi i del club ha de ser mirar de jugar millor per garantir acabar entre els quatre primers. I a partir d'aquí ja veurem si hi ha opcions d'acostar-se als líders i de lluitar per aquesta Lliga. I vull creure que amb victòries amb l'ànima, que és com s'ha aconseguit avui, amb ànima, amb fe, el Barça com a mínim podrà revertir una mica aquesta situació, aquesta sensació de dubtes que genera futbolísticament. Bé, ara a descansar, a aparcar la Lliga fins d'aquí a 17 dies, fins d'aquí a 17 dies el Barça no torna a jugar un partit de Lliga, i a centrar-se en seguir viu a la Copa, aquest diumenge al camp del Barbastre, i a guanyar la Supercopa d'Espanya la setmana vinent. Perquè aquest Barça, poc regular a la Lliga, i que no ens està acabant d'agradar com juga durant tota la temporada pràcticament, jo sí que el veig capaç de lluitar per títols curts, com la Copa i la Supercopa. No hi posaré la Champions aquí, perquè de moment no estic boig. Tot i que crec que l'eliminatòria contra el Nàpols el Barça la pot passar. I a quarts de final, si hi arriba, ja veuríem el sorteig i ja veuríem com està l'equip el mes d'abril. però la Copa i la Supercopa a un o a dos partits, és un equip al Barça que té qualitat per guanyar-les. I ara s'ha de centrar en això, perquè és el pròxim que tindran al calendari. Aquesta temporada el Barça ja ens ha demostrat que a un partit sent una final, en situacions límit i contra rivals grans, ha fet bons partits. Ho va fer contra l'Atlético a la Lliga, en aquell 1-0, petit, però s'hi jugava molt el Barça per no despenjar-se. Ho va fer contra el Porto a la Champions, en molts minuts d'aquell partit. El Barça va revertir una situació per acabar primer de grup. I fins i tot ho va fer contra el Real Madrid en el Clàssic de Montjuïc, que va acabar perdent. El Barça va jugar bé, tots vam coincidir que durant 60 minuts va jugar molt bé i li va plantar cara al Real Madrid. Per tant, a un o a dos partits, el Barça és capaç d'aixecar algun títol aquesta temporada. Copa i Supercopa, segur, que crec que està capacitat d'aconseguir-ho. La Champions ja ho veurem. La Lliga la veig difícil, però això d'avui, com a mínim, manté vives les esperances. Ara en parlarem a la tertúlia que farem de butxaca fins a quarts de dues amb el Marc Marvà, el Xavi Puig, el Jaume Molló, aquí a l'estudi de RAC1, que continuen amb nosaltres, i també trucarem a Les Palmes, a dos periodistes que han viscut en directe el partit des de l'estadi de la Unió Deportiva de Les Palmes, com són el Joan Poquí, de Mundo Deportivo, i l'Anaïs Martí, de La Vanguardia. A veure, ja tenim per aquí el Marvà. Hola, Marvà.
Què tal? Bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit. Xavi Puig, què tal, Puig?
Hola, bona nit.
Hola, bona nit. Molló, hola, bona nit, eh?
Hola, Aleix.
Bona nit. A veure, a Les Palmes ja el Poquí per aquí. Hola, Poquí.
Hola, bona nit.
Què tal? Com estàs, Poquí?
Home, molt bé. Molt content després del magnífic espectacle que hem presenciat. Espectacular.
Està en forma amb el nou any, eh?
Ja comença, comença bé el nou any. Sí, sí. Sempre està bé començar l'any a Les Palmes, Poquí, eh? Amb aquella temperatura que fa.
Sí, perquè a més és una hora menys i sembla que sigui més aviat del que és en realitat. Sembla que sigui més jove.
Això també és veritat. Hola, Anaïs, estàs per aquí també, eh?
Hola, bona nit. Sí, aquí estic, arrossegant una maleta.
Molt bé, molt bé. Anant cap a l'hotel, suposo, a descansar una estona.
Sí, sí. Haurem de trobar un taxi que és quasi o més complicat que veure el Barça guanyar un partit bé i sense patir.
Bé, a veure si podem millorar una mica el so de l'Anaïs, pobra, que està amb la maleta. Mira, sí. Ah, està el Poquí també. A veure, el Poquí ja amb els seus problemes habituals. No, deixa'm dir una cosa. Un titular, que si féssim allò del joc semàntic, ja li regalo, per exemple, als companys de l'Esportiu, que fan molt bons titulars, amb el Xavi Masachs com a director, un titular, El Barça continua a Ferran-se a la Lliga. Aquí el regalo. Jo posaria Ferran en majúscules, pel gol que ha fet i que ha aconseguit l'empat. El Barça a Ferran-se a la Lliga. És així o no, Marvà? A Ferran-se a la Lliga o és una il·lusió, això, és un miratge, la victòria d'avui, i ho té molt, molt difícil, per no dir impossible?
A nivell de puntuació és el que ha aconseguit avui. Perquè, i ho deia el Pou amb la celebració, mentre hi ha vida, no?, hi ha esperança una mica, i és una mica el que ha aconseguit avui el Barça. Perquè... És a dir, avui el Barça ha aconseguit més punts que futbol, 100%, i la primera part, sobretot, per mi és la que acaba sent com més decepcionant, i hi ha hagut moments en què recordava fins i tot la primera part del Girona, no per la superioritat o no del Girona, sinó perquè estàs davant d'un equip que vol ser o que vol proposar el mateix que t'agradaria fer-ho tu, i ho fa millor del que tu estàs fent, i a mi això... em suma com una mica més de decepció quan veus el partit, de més enllà de com està el Barça, sobre el rival està fent coses que t'agradaria que fessis tu. Ara bé, a nivell de puntuació, has acabat traient un partit que si no s'hauria sumat a la llista de partits del Getafe, de partits fora de casa, on t'has deixat punts, i és el que està fent cada dia d'avui, doncs, vegis a Madrid i Girona 7 punts.
Per què aquesta diferència entre les primeres i les segones parts, que tots tenim aquesta sensació, Marvà?
A veure, jo... crec que hi ha una part, sobretot, que és que el Barça, si haguéssim de definir avui el Barça de Xavi, és un Barça d'orgull, és un Barça, no, que no es rendeix, de caràcter, i això, en el moment en què el partit es comença a trencar o en les parts finals del partit, que s'han guanyat moltíssims punts, és on a vegades s'acaba imposant més això. És a dir, el Barça de Xavi és, si definim el Xavi com a jugador, era un jugador de més de seny, un jugador de futbol, i el seu Barça no és un equip tant de futbol, sinó és un equip més de rauxa, no? O sigui, no s'assembla en el Xavi jugador a l'equip de Xavi, i aleshores en aquestes fases on el partit es trenca més, on és un partit d'entromba, que veus que se te'n va la Lliga, que estàs a 10 punts, doncs treus caràcter, treus orgull, el millor del partit o en el millor del camp es converteix en Sergi Roberto, i aquí és on el Barça, doncs jo crec que la qualitat individual està per sobre una mica dels rivals. Però quan comença el partit, el pla de partit d'un equip i el pla de partit de l'altre, i és com si fos la partida d'escacs, aquí és on el Barça està sent inferior, i avui ja ho ha sigut davant de si la partida d'escacs és Pimienta-Xavi. Crec que Pimienta ha superat a Xavi en el plantejament inicial.
Clar, i amb victòries com aquestes, morals o anímiques, això pot ajudar dins d'un vestidor, tu que has estat jugant?
Ajuda, no? Segur, sí. Ajuda 100% com a mínim a seguir creient. Però alhora tu t'ho mires i dius, ho hem salvat. O sigui, el que et fa sentir és de dir, ho estem salvant, creiem en nosaltres, es pot treure endavant, però alhora necessites que t'ajudin una mica, no? O sigui, els jugadors, estic segur, i l'anàlisi que fèiem aquí postpartit, que deien, no, el vestidor està unit, el vestidor està amb Xavi. És que estic convençut, perquè el jugador al final també té molt d'amor propi i no vol sortir allà i quedar retratat, entre cometes. Però sí que hi ha una sensació, sobretot quan veus el partit, de que tàcticament els poden ajudar més els jugadors, i segurament personalment algun jugador també ho sent, però la qualitat dels jugadors és alta, igual que la qualitat de Xavi com a entrenador també. Per mi les virtuts de canviar, per exemple, avui a aparèixer amb Rafinha en banda, però en molts moments també ha estat una mica per dins. Bé, hi han petites coses, però d'altres en les que també jo crec que Valde avui no ha estat fi, i en canvi li dones tota la banda per ell i pren decisions que al final, per mala sort, acabes pensant en Jordi Alba, de dir, hòstia, aquesta Jordi Alba te l'hauria posat al peu i hauries acabat guanyant el partit. I això són coses que tampoc són Xavi, vull dir, són els propis jugadors. Llavors hi ha una mica de tot, però com a jugador jo crec que ningú tira la tovallola. O sigui, l'orgull és algo inqüestionable, i a l'amor propi dels jugadors.
És una victòria més per pensar en acabar entre els quatre primers, Puig, que no pas en lluitar per la Lliga, o què?
Home, i ara que el Barça pugui guanyar aquesta Lliga, veient la trajectòria de l'equip en aquesta primera volta, se'm fa difícil, perquè no només n'hi ha un, sinó que n'hi ha dos que van bastant més disparats que tu, i un d'ells que juga molt millor que tu, o almenys que el pla de partit que deia el Marc el té bastant més clar que no pas tu, almenys en aquesta primera volta.
Però perdona, Xavi Hernández t'ha dit que costa molt guanyar, que ahir el Madrid 1-0, el Girona 4-3 i patint, no?
Sí, però també l'Alavés, el Girona el repassa de dalt a baix amb un 3-0, i tu el Barça pateix com un vedell per guanyar-lo. Vull dir que sí, el discurs sempre te'l pots fer venir bé. A mi em preocupa en part el discurs de Xavi a la sala de premsa. Jo crec que hi ha un punt d'autoenganyar-se, perquè avui resumir-ho tot en que és una qüestió de timing, que la passada l'havien d'haver fet un segon abans i que d'aquesta manera el descans el Barça se n'hagués anat amb un 0-3 a favor, em sembla d'un reaccionisme preocupant, i vull creure que en Xavi ha vist més coses que no ens explica la sala de premsa, que no només que si Araujo ha fet la passada quan no tocava i s'havia d'haver esperat, o havia d'haver-la fet un pèl abans del que l'ha fet. A mi continua faltant molt de joc, perquè com Xavi deia l'altre dia, que, i és evident que la plantilla actual no té el talent de la plantilla del 2010, doncs encara per això aquest pla de partit, aquest joc, aquest saber què ha de fer el jugador en cada moment en el terreny de joc és més important, perquè, mira, a Messi, si al final no fa i acaba fent zeta però te la fot a l'escaire, doncs endavant. Però ara potser necessites més encara aquesta guia de saber tothom exactament quin moviment ha de fer, quin espai ha d'ocupar i quin no.
Ja. També es pot fer la lectura que, jugant així, havent sumat 41 punts, no?, doncs si millora una mica el Barça, no sé si s'ha d'autoenganyar-nos, com deia el Puig, també.
Però el tema és que has de remuntar 7 punts. O sigui, jugant així n'has fet, no sé, 41, no?
Sí.
Però clar, és que has de fer gairebé, no et diré una segona volta sumant al ple, però si el Barça mai, per exemple, veia una dada de Pedrito Números, mai ha remuntat 7 punts. El màxim que ha fet són 6. Una remuntada de 6 punts. Vull dir que ha de fer una cosa històrica, i per fer una cosa històrica, ara mateix aquest Barça, per mi, ha de fer un gir copernicà en el joc, en el futbol, sobretot. Que la victòria d'avui ajuda anímicament, sí, però n'hi haurà prou perquè tot el que veiem que no funciona d'aquest Barça de Xavi passi a fer un gir tan radical com per fer una segona volta gairebé perfecta? Jo tinc molts dubtes, però veurem.
Què en penseu des de Les Palmes, Poquí, que ho heu vist en directe, per exemple, de tot el que estem dient?
Home, jo he vist un partit... Mira, el primer, si no vaig errat, perquè clar, aquí no, no, veus el partit en directe pràcticament des de molt lluny i sense suport tecnològic de per, vull dir,
per les repeticions.
A mi em fa l'efecte que el Barcelona no ha xutat fins al minut 50.
Correcte.
Que és un xut de Rafinha surt desviat.
Sí.
I entre els tres pals, si no vaig errat, és el gol de Ferran.
Sí.
Correcte. El gol de Ferran, sí. No hi ha xut entre els tres pals.
No hi ha hagut cap ocasió fins al gol de Ferran, que ha estat gol.
Clar, aleshores, jo és que no he sentit el Xavi tota la roda de premsa, he sentit alguna resposta fora de tot de Xavi,
sí.
Però no és, això de que el problema ha estat no fer la passada en el moment oportú, això no ho havia sentit. I, evidentment, jo he vist una primera part diferent. Jo crec que és una primera part d'autèntica cochambre futbolística, de misèria futbolística. Esperpèntica. Ha sigut esperpèntica.
No, mira, perdona, tinc aquí una dada. En la primera mitja hora, el Barça no havia xutat a porteria i Las Palmas t'havia fet 6 xuts i un gol.
Sí, sí, és que, aleshores, és veritat que hi ha una reacció al final, home, és que és el mínim que li has d'exigir ja no perquè sigui el Barcelona i perquè sigui el campió vigent, és el mínim que l'és d'exigir a un equip de futbol que a mi de reaccionar quan ha fet el que ha fet. Aleshores, motius per creure, jo estic més en la línia del Xavi Puig, estic més en la línia de que em costi creure que en la línia de pensar que l'equip té opcions. Sí que és veritat que numèricament estàs a la lluita, que una derrota avui et deixava, jo penso que deixava la Lliga, si no impossible, pràcticament, no. i que és veritat que l'equip ha demostrat orgull, els jugadors, sí, és veritat, però és que entenc que és el mínim que se'ls ha d'exigir. Mm. He vist un equip, ara mateix, molt mancat de solucions futbolístiques. I la segona part ha jugat mínimament bé, ha jugat una segona part acceptable. No una extraordinària segona part, però una part acceptable davant d'un Las Palmas que a poc a poc se li ha anat fonent els ploms. També hem de valorar l'esforç que ha fet l'equip canari durant molt temps i que l'han anat pagant amb el pas dels minuts. Jo torno de Las Palmas, potser és perquè en directe al final veus, quan a fora de casa veus les coses d'una manera diferent. Jo torno menys confiat del que estava abans del partit, sincerament.
Imagina't.
Sincerament.
Anaïs, tu com ho veus?
Doncs coincideixo molt amb el Puqui. A mi la primera part, sobretot, no m'ha semblat la d'un equip que pretén guanyar la Lliga, sincerament. Tu surts sabent que el Girona i el Madrid han fet els deures i l'actitud i el que es veu no és, no correspon a l'objectiu, no? Tinc la sensació que aquella famosa bronca de Xavi Almeria, que ell sí que ha pres decisions perquè ha deixat a Joao Félix i a Christensen a la banqueta, tot i que Christensen ha hagut de sortir per la lesió de Cancelo, però em sembla que no sé, que ha quedat una mica aigualida, no? Que no sé si és l'efecte del Nadal, que ha separat massa el temps d'un partit a l'altre, però tinc la sensació que futbolísticament l'equip no té masses recursos. Guanyar la Lliga jo ho veig realment difícil. Que pot millorar en el joc? Sí, perquè acabes d'acabar la primera volta i tens marge de millora. Però guanyar, a mi a dia d'avui se'm fa complicat. I a part d'aquest partit, encara que l'acabis guanyant i salvant els mobles, és important el resultat perquè ara no oblidem que comencen dues competicions més. Et ve la Copa i et ve la Supercopa i necessitaves guanyar aquest partit. Si anímicament serà suficient, no ho sé.
Escolta, on ets exactament, Anaïs?
Fa poca mori atropellada.
Sí. Una rotonda esperant al mig, un taxi.
Val.
No, al mig no, però és que hi ha trànsit, per aquí.
És una hora menys.
És una hora menys, clar, és que allà encara hi ha moviment, allà a Las Palmas.
I ara us aviso, em disposo a entrar al taxi. Mira, ara m'agafen la maleta. Perfecte. Mare meva, quina retransmissió.
Pregunta-li si és seguidor de Las Palmas al taxista i ara ens ho expliques, que hem de fer una pausa.
Pregunta-li si ha vist penal o no.
Si ha vist penal o no, correcte, pregunta-li.
D'acord, ara li demano.
Ara seguim, 10 i la 1, ara seguim. Una pausa.
RAC 1. Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Diumenge 21 de gener corre la 45a cursa Mòlit Sant Antoni. La primera cursa de l'any a Barcelona i campionat de Catalunya de 10 quilòmetres en ruta.
Corre i recorda el consell del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Si fas més esport a l'aire lliure, poses més barreres a la miopia.
El 21 de gener, preparats, llestos, ja!
Inscriu-te a cursamoritsantantoni.cat. Col·labora Oya Lens.
RAC 1. Tots som 1.
Tens 30 segons per imaginar. Per imaginar-te el futur, o com t'agradaria que fos. Per imaginar-te el món, el teu, o el que heretaran les generacions que arriben. Un demà en què podem fer que les coses passin. Imagina't el que vulguis, el que t'emociona, el que podrem aconseguir. Si en els últims 100 anys la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona a Paibrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web idreamsmitjabarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona, Paibrux.
Nit de Nadal a casa dels teus oncles, Nadal al poble, nit de Cap d'Any a la teva ciutat amb els teus amics. Perquè hi ha moltes raons per moure't aquestes festes, el millor regal que et podem fer des de BP és continuar donant-te fins a 20 cèntims per litre de descompte en els teus proveïments de carburant amb l'app Mi BP perquè passis Nadal amb els teus. Descarrega't l'app Mi BP i continua estalviant per Nadal. Consulta'n les condicions en mibp.es.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 8 de febrer del 1965.
I el número de la sort, el...
9.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Vuit i la una, aquí seguim, en aquest Tu diràs de butxaca, després d'aquesta victòria agònica in extremis del Barça 1-2 al camp de les Palmes, amb un penal que li han fet a Gundogan en el temps afegit. Ho estem comentant amb el Joan Poquí i l'Anaïs Martí, que han vist el partit en directe a les Palmes, i aquí a l'estudi de RAC1 amb el Marc Marvà i amb el Puig amb el Molló. És de les Palmes el taxista, Anaïs?
Sí, Aleix, sí, el taxista és de les Palmes i ha estat escoltant el partit per la ràdio, no ha pogut veure el penal. I s'ha quedat una mica desconcertat quan li hem dit que... Vaja, que a mi m'ha semblat just, eh? No sé com l'heu vist vosaltres allà, però jo l'he vist molt clar. Aquí s'ha muntat un pollastre important, però ell diu que no pot opinar fins que no el vegi per la televisió.
Jo crec que no hi ha discussió, no? Nois? No.
No. És xiulable, sí,
xiulable, no?
Posa les mans, s'arrisca i...
Sí, és un penal que si la pilota estigués, per mi, eh? Si la pilota estigués a la cantonada de l'àrea gran, aleshores allà no és suficient, però és que està a la línia de gol. És que si el jugador de les Palmes no fa aquella força, jo crec que Gundogan és capaç de rematar la pilota. Aleshores, no disputa la pilota com diguéssim, de manera neta, sinó el que vol fer és desequilibrar Gundogan perquè no faci gol.
Jo crec que hi ha una reacció instintiva d'ell, veient la repetició des del darrere, des de l'altra porteria, veu com Gundogan li guanya la partida, se li avança i quan se'l troba allà deixa anar les mans, no amb molta força, però deixa anar les mans. Ell és conscient que ha fotut una cagada allà i que ha fotut un penal que no l'havia de fer.
És més per la intenció que per la intensitat del contacte.
A veure, Poquí, què passa? Poquí, a veure. Escolta, Poquí, està per aquí. Deu estar parlant amb algú. Ah, perdona, per tu és penal, no t'enfadis.
Home, és que jo el que no entenc és on està la discussió.
Ja.
És que per mi els penals suficient... És penal, les coses, els penals són o no són. I per mi és un penal com una casa.
Ja.
Pots dir, bueno, potser com una casa no, vale. Però és que per mi és penal, clar, és que no hi, és que no hi, per mi no hi ha discussió.
No. Ja,
per,
ja.
Home, va rematar Gundogan, una altra cosa és que potser rematava i la rematava fora com ja va fer l'altre dia, al camp del dia d'Almeria, perquè vaia el paquet aquest rematant. Però que va rematar i l'altre l'empeny...
Està en forma,
sí. Clar, que l'altre l'empeny és que per mi és indiscutible.
Sí, sí.
Per mi la dada, però, de, també important del penal és que Gundogan té 33 anys i el lateral, que no em surt de les palmes amb el cognom, sí,
em
surt Sinbaken.
Em surt Gravensen, sempre.
Sinbaken, és un jugador jove que crec que té 20 anys. La diferència d'edat en una jugada clau també marca, perquè un... és una mica ingenu posar les mans i posar l'empenta dins de l'àrea petita, i en canvi Gundogan potser perd una mica la trajectòria de pilota i es deixa caure, però per mi és penal.
Hi ha una altra jugada, que no sé si el Poquí s'ha indignat o no en directe i l'ha vist, que és la groga que rep Sergi Roberto, Poquí, després sí. que l'agafen de la samarreta davant de la línia de l'àrbitre. O sigui, és una cosa escandalosa, no?
Sí, és veritat. Ha sigut també una jugada incomprensible, una jugada de l'àrbitre incomprensible, però això ja hi és a comptar, que tangaran, clar, que són humans, no? Són humans i s'equivoquen, però bueno, aquí evidentment és bastant incomprensible la tercera roga a Sergi Roberto. No, en general també et dic que ha sigut un arbitratge dintre del cap bastant correcte, exceptuant algunes jugades com aquesta, però penals que no sé on pot estar la discussió, si fins i tot els periodistes canaris ho deien, que era penal, clar.
Clar que sí. Escolta, llavors, una altra qüestió.
Sí.
La suplència de Joao Félix, el canvi de Lewandowski amb el debut de Vitor Roque, que tots aquests elements potser avui passaran una mica més desapercebuts perquè la victòria, l'últim minut, i n'estem parlant, les opcions de la Lliga, però a mi em sembla molt destacable, no? És simptomàtic tot el que ha passat avui, Marvà.
Totalment, no? Per mi totalment simptomàtic, i s'entén venint venint del partit d'Almeria, no? És a dir, Joao Félix al partit d'Almeria el canvia a la mitja part i avui li toca banqueta. I veient com ha sortit, que no ha sigut un Joao Félix brillant, però sí que per mi també era un context de partit on tindria molta pilota i no és més bo Joao Félix, però ha sortit bé en el partit, que et podries esperar que si la seguessis un jugador com ell, que ho havíem vist amb l'Atlètic de Madrid, decidís sortir a passejar-se o a reivindicar que no li havia agradat ser suplent. I després, per part de Lewandowski, jo crec que hi havien hagut bastants partits aquesta temporada que el partit demanava canviar Lewandowski, és a dir, no només per si ella estava bé o malament, sinó perquè t'estaves trobant, i avui amb la defensa també tan avançada de les palmes, tenies la sensació de dir algun jugador que vagi a l'espai, si us plau, perquè Lewandowski no és la seva gran virtut. Però tota l'estona pensava si Xavi seria capaç d'atrevir-se. I jo crec que és simptomàtic, i veurem si marca, no? A partir d'ara, acostumar-nos a veure substituir Lewandowski si el partit està encallat i ell no està en un moment, o el partit no està en unes condicions perquè l'afavoreixin.
Si em deixes ser dolent, que deies que abans Lewandowski ha sortit a donar suport a Vitor Roque, potser aplaudia que hagués fallat, perquè si no el debat encara seria
com a
més
davanter,
gros.
Com a davanter t'he de dir que he pensat una cosa com el Puig.
Veient la ratxa de Lewandowski, que està ara mateix fatal, avui no n'ha tingut cap una altra vegada, Vitor Roque en 5 minuts n'ha tingut dues.
Sí, sí, sí.
Dic, si avui arriba a marcar Vitor Roque, el debat hauria estat encara una miqueta més intens, de, bo, doncs donem-li algun minutet més i potser Lewandowski algun dia que comenci i a la banqueta, perquè el rendiment és perquè algun dia... Tampoc no passaria res si el comencés assegut a la banqueta.
Sí, jo crec que no sabia que hi havia una càmera allà i que li surt instintivament.
Sí, faig conya.
Sí, però que tens raó, que potser ell pensa...
Faig conya, tot i que és un jugador que és bastant amic de... A veure, que se m'entengui bé. De cada bé davant la càmera. Mm-hmm. Vull dir, de molta imatge amb el jove, agafant-lo i d'això. Ara, després, quan no li passa a Ferran Torres, quan està la cosa calenta, mans obertes, i què passa aquí? Que jo, aquesta pilota era per mi.
De caretes, de fer caretes.
És un guanyador nat, és un guanyador nat. Com heu vist tot això, la suplència de Joao Félix, el canvi de Lewandowski, Anaïs, Poquí?
Home, jo crec que Lewandowski feia temps que reclamava una estoneta a la banqueta, sincerament, i que avui aquest canvi coincidís amb l'entrada de Vitor Roque i amb el seu debut. Per començar, a mi no li ha fet cap gràcia, perquè ha marxat fent cara de pocs amics. Crec que li anirà bé una mica de competència, el que passa és que fins ara potser no tenies masses alternatives. Sí que és veritat que altres dies podies posar també a Ferran de nou, com m'ha fet avui, però crec que no és casual que el dia que debuta Vitor Roque Lewandowski no acabi el partit. I m'ha semblat necessari i valent, perquè al final l'entrenador també ha de sacsejar l'equip quan les coses no funcionen.
Tu, Boqui, què en penses?
Jo coincideixo bastant. Ja li tocava descansar. Penso que ell ara deu ser el primer conscient de que no li estan sortint les coses. Hi ha partits... Avui té la coartada de que no li ha regalat pilota. Això sí que és veritat, perquè avui l'equip no ha generat joc perquè ell tingués ocasions, però ha hagut molts partits en les darreres jornades que sí que li han arribat pilotes i tampoc les han enxufat. Vull dir, està en un moment molt, molt poc eficaç. Quan intenta entrar en joc amb l'equip no acaba de sortir-se'n, no acaba de donar continuïtat al joc de l'equip, i és un tio que és el màxim golejador. Per tant, és un problema molt gros que no li surtin les coses. I jo, si fos Xavi, ja l'hauria assegut abans, des d'un partit. És significatiu que el tregui amb 20 minuts per jugar, perquè ha sigut el minut 70, i quan el Barcelona ja està dominant. És a dir, potser l'error que li retrec al Xavi és no haver-lo canviat abans, perquè un jugador com Lewandowski, al final, tal com estava el partit, sempre pot enxufar alguna pilota, no? Però en quant a dinàmica de joc del davanter polonès dintre de l'equip, el canvi està super justificat.
Mira, ara estava mirant, acaba la primera volta amb 15 gols Lewandowski, i si no la temporada passada. I si no em corregiu, en porta 8, no?
8, sí.
Sí, són 8.
O sigui que...
La meitat.
Estem parlant de la meitat,
ara,
eh?
Ara segueix una dinàmica postmundial.
Sí.
Ella, el Lewandowski es va quedar al Qatar. Ara tenim el cosí de Lewandowski. Tenim la tieta de Gundogan i el cosí de Lewandowski.
I t'il·lusiona Tigrinho o no, pel que has vist, aquests minutets que ha tingut?
A veure, a mi, jo soc escèptic amb aquest jugador des del primer moment. Ara, sí que és veritat que ha entrat amb moltes ganes, ha anat a pressionar el porter una ocasió que quasi genera una ocasió molt clara de gol, però en canvi ha tingut una que l'ha tirat fora, que aquí, veus, el Lewandowski bo... Manel! El Lewandowski bo...
A qui crides? Espera, al Montilla? Al Montilla?
A un taxi.
Però és al Montilla?
A un taxi, Manel.
Va, va.
Sí, Montilla, és... mi, és que...
Home, dona-hi records al gran fotògraf Manel Montilla de Mundo Deportivo.
De part vostra.
Molt bé.
De part vostra. Ja és tremendo estar a les Palmes d'ahir perdut de la mà de Déu, a fora del que l'estat de Gran Canària, amb Manel Montilla, i qui aspira a ser un taxi perquè s'aturi.
Clar.
I ara ve la segona part, que és dir-li l'adreça.
Bé, Vitor Roque, per tant, no t'il·lusiona massa de moment, no? Sí. Bé.
No és que no m'il·lusioni, crec que li he vist coses bones, però sóc una mica escèptic.
Val.
Aquesta és la veritat.
Val. A tu, Anaïs, que Vitor Roque, pel que has vist avui, però no podem treure massa conclusions.
Truca aquí.
M'agafo ja a qualsevol, no ho sé, mínima esperança. A mi m'ha agradat, com a mínim l'actitud amb la que ha sortit és bona. És veritat que també hem baixat molt el llistó en tots els sentits, però crec que se li ha donat temps. I avui ha sortit després de 4 entrenaments. Jo no sé vosaltres, però jo no esperava que avui el veiéssim debutar. El veia més aviat a la Copa, perquè crec que amb 4 entrenaments, doncs no sé, em semblava una mica just. I més tenint en compte que Xavi ha dit sempre que cal paciència amb ell, no? Però bé, ha sortit, ha debutat, i com a mínim l'actitud i el que se li ha vist... Doncs està bé, a partir d'aquí fer una anàlisi més profund, necessitem més temps, i això sí, dormirà poc, perquè em sembla que el Barça aterrava a les 4 de la matina de Barcelona i demà a les 11 té la presentació, o sigui que dormir no dormirà gaire.
Què li has posat a l'Uperú, te'n recordes? A aquest Uperú de cavalcada que has fet a Vitor Roque?
A Vitor Roque, els regals.
Els regals,
Els regals a la cavalcada. Aquells que van embolicats i que de vegades millor no s'embolicar-los.
Sí, no?
Sí, una mica cartró-pedra, allò, eh?
Si haguessis fet un Uperú normal, què? Voluntariós, no? O debutant, no? Alguna cosa així normal, no?
Sí, tampoc avui l'hem vist 10 minuts, no? Vull dir, actitud li hem vist i valoro que n'ha tingut dues. Vull dir, que en la poca estona que ha estat, quan hauria d'haver entrat a dins, segurament, perquè estava sol a la frontal de la petita, però que com a mínim ha tingut dues ocasions.
Home, la que ha fallat, un davanter no la pot fallar, la que ha fallat aquella.
Després és veritat que m'ha agradat, sí, estic d'acord, però després m'ha agradat que la següent que ha tingut, jo crec que ha estat al cap d'un minut, ha tingut la personalitat per xutar.
Que l'hauria d'haver donat, aquella.
Sí, però un altre que no tingués molta confiança en si mateix l'hagués donada. I ell no, ja ha tingut la personalitat de dir, escolta'm, estava en una bona posició per xutar, eh?
Sí.
Ho provo.
Sí, sí, jo, a veure, jo el que més m'agrada a Vitor Roque és que no s'assemblen res a Lewandowski, és a dir, que són perfils totalment diferents i que aquí és un argument de Xavi també a l'hora de substituir del que parlàvem abans també a Lewandowski, perquè no és allò quan parlàvem sempre d'un Larsson, o sigui, crec que Vitor Roque et pot donar moltes coses, crec que fins i tot pot jugar-te en banda en algun moment, en aquest quatre migcampistes que vol Xavi o que jugaves més l'any passat, en aquest 4-4-2, si vols, entre cometes, o 3-4-3, perquè el tercer extrem és Valde o és el lateral esquerre. Vitor Roque pot jugar davant a la dreta, vull dir que és un jugador amb un perfil diferent dels que no tens fins ara, i el que vull veure és la capacitat que té per associar-se, perquè havent-lo vist tres partits i comptats, perquè són tres partits que l'he vist, crec que és un jugador que et donarà coses diferents perquè va a l'espai, que és jugadors que no tens, la pressió t'ajudarà molt, i per mi l'interrogant és com s'associarà si ha de sortir de l'àrea. El Brasil, la que ha tingut aquesta avui, l'Andolla, perquè el Brasil ha fet gols dels 18 que ha fet, 7 o 8 han sigut així, que li cau i a dins de l'àrea la fica. O sigui, aquesta és una de les seves virtuts per la gent que no l'hagi vist tant.
Deixa'm afegir molt ràpid, ara que parlava de la pressió, m'ha vingut al cap aquella patacada que dona una defensa de les Palmes. Bé, algú amb una mica mala llet. Jo crec que aquest equip també li falta, més enllà de Araujo, no?
Algú? A mi m'agrada això.
Sí, que vagi, de tant en tant, sí. No
que xoqui, que xoqui, no?
Ha xocat i s'ha emprenyat. Crec que era mica màrmol, no?
Sí,
em sembla.
Sí, sí.
S'ha emprenyat també.
Que no el veia venir, a més.
Sí. Sí. No. Ha xocat fort contra un màrmol, vull dir que el tio està fort. Quatre dades del partit d'avui,
sí,
Molló.
Mira, a veure si amb Tigrinho, amb Vitor Roque, el Barça aconsegueix guanyar un partit per més d'un gol.
Quants són ja?
19 partits que el Barça no guanya per més d'un gol. Veia Pedrito
només. Seguits, eh?
Sí, sí, 19 partits en totes les competicions.
Des del
5-0 contra l'Anvers.
Clar, imagina't.
Estem parlant de finals de setembre. És rècord de la història del club. El rècord era 18 de la temporada 62-63.
Era un altre futbol.
Sí, sí. De fet, el Barça només ha guanyat 3 partits per més d'un gol aquesta temporada. I ja que avui...
Jo te'l sé de memòria. El 2-0 contra el Cádiz, sí? I els 2-5-0.
Anvers i Betis, no?
Sí, sí, sí. De fet, avui que Xavi, d'alguna manera, s'ha comparat, almenys ho ha fet en aquesta jornada, amb Girona i Madrid, que també els va costar molt guanyar...
I a Mossasuna.
Avui, que ha guanyat 1-0 a l'Almeria, el QS.
Mira, m'he fixat una mica amb dades dels tres equips, dels tres que ara mateix són els primers classificats. El Barça ha guanyat 2 partits per més d'un gol a la Lliga, en 19 jornades. El Girona, 7, i el Madrid, 9. Per tant, aquí hi ha una diferència considerable. I han marcat més de 2 gols, és a dir, 3 o més gols, el Barça només 4 partits dels 19, el Girona, 7 dels 19, que és el que més, perquè el Madrid n'ha marcat 3 o més, 6 dels 19. Ja.
Clar, és que tots dos, Girona i Madrid, tenen 10 gols més que Barça.
Sí.
Vull dir, jo crec que aquí és clau. I Barça,
no,
més
no,
a més...
No, el Madrid en té 40 a favor. 4 gols més que el Barça.
4 més. El Girona és el que en té 10.
El Girona 10 gols més que el Barça. Marcat,
perdó, i el Madrid té 4. 10 menys que el Barça encaixats, no? O no, són 22, sí, a 11, no?
El Barça ha encaixat el doble de gols que el Madrid. Ah. Ha encaixat el doble de gols que el Madrid. Clar, és que això l'ha penalitzat molt.
Vull dir que els dos que van per davant teu és perquè el Girona n'ha fet 10 més i al Madrid li han fet...
10 menys.
O 11 menys.
No? 11 sí, menys, sí,
llavors.
Tens raó.
Per mi això és clau. Vull dir, aquí el Barça ha perdut
i del que tenia l'any passat no són tan diferents els gols a favor. Sí que amb Lewandowski la diferència és de, no, de, deia el Molló, de 8 a 15, però el greu problema és en defensa. Jo insisteixo, i moltes vegades ho dic, que el Barça en atac li costa i no està bé, però amb aquest orgull acaba marcant gols, i no és una gran virtut que té el Barça, però el Barça té problemes defensius importants a l'hora de pressionar, pressionar moltes vegades. De les tres fases de defensives, la millor que fa és la pressió alta, i és per una qüestió de caràcter i d'intensitat, però un cop l'han superat replega malament, i després en bloc baix, com avui el gol que ha rebut, quan ha de defensar l'àrea, l'any passat ho feia molt millor que no ho fa aquest any, i no és un problema per mi dels defenses, és un problema del canvi del mig del camp, on Busquets t'ordena molt aquesta estructura defensiva, i d'aquí per mi és on tens més problemes defensius i on has de remuntar tants partits com avui tornes a guanyar en els últims 15 minuts.
Jo ho deia a l'inici i crec que tots ja estem d'acord, el Barça faria bé en mirar cap al cinquè i agafar un coixí respecte al cinquè per garantir-se la Champions, i a partir d'aquí, si vas guanyant, agafes coixí amb el cinquè i et vas acostant amb els líders, il·lusiona't. Però si no, ara mateix la realitat del Barça, més enllà dels números, és aquesta, intentar garantir acabar entre els quatre primers, i després lluitar per competicions curtes. No sé si esteu d'acord amb això que jo feia aquesta reflexió a l'inici.
Totalment, jo crec que, i és una mica agosarat, o és la frase, però el Barça podria estar més a prop de guanyar la Champions que a prop pot estar de guanyar la Lliga, perquè si tu superes el Nàpols, és a dir, el Barça és capaç de fer 60-70 minuts bons o
contra
o de...
qualsevol, no?
Sí, o...
Jo però, això sí que no ho veig.
És a dir, si el pla de partit
jo no ho veig de cap manera.
Se't dona bé...
No, però entén el que vol dir, no que la guanyi, sinó que el Barça és un equip ara mateix que a una final, a un partit concentrat, pot jugar-te bé i guanyar...
Contra el Nàpols, sí. Quan t'enganxi hi ha un equip de l'esgrau superior...
Dic que estaries més a prop.
Estaries més a prop, Lliga, perquè és més curta la competició.
La Lliga ho veig...
I contra el Nàpols, sí...
Bé, costarà.
Vaig jugant com avui...
No.
Contra el Nàpols segurament no, eh?
Costarà molt. El que jo veig és que si el Barça recupera...
Però Copa i Supercopa sí, jo crec que està capacitat per guanyar.
Sí, has de recuperar una mica l'estabilitat defensiva que has perdut, i si la recuperes de la temporada passada, jo crec... M'aventuro a dir que si Xavi segueix insistint amb Joao Félix de suplent i has perdut a Joao Cancelo, molts cops aquesta temporada jo veia els partits al Barça i pensava, és que haver col·locat els dos Joaos t'ha obligat a reformular el que l'any passat estaves sortint bé.
Et desequilibrava totalment.
Anem a veure el que té Joao Cancelo, però si sense els Joaos el Barça es reestructura com ho va fer l'any passat. Et falta un element clau que és Gavi, però veurem si recupera aquest 4-4-2 entre cometes que va fer molt de temps, sobretot en defensa la temporada passada, et pot ajudar, perquè jo crec que el Barça s'ha d'equilibrar des d'aquí, des de insistir molt en l'atac, i ja ho entenc que molta gent veu el partit i li avorreix, però el Barça ha de començar a ser sòlid, i ho faria jo des del que va ser l'any passat.
Pràcticament un quart de dues. Un parell de coses més. Tindrem molt temps de parlar d'això, del futur del Barça, de si pot optar algun títol o no, de si pot lluitar per la Lliga o no. Tenim a les Palmes també la Marta Ramon. Hola, Marta, bona nit.
Bona nit a tots.
Què tal? Bona nit. T'hem trucat un moment perquè explicaves una cosa molt interessant avui durant la transmissió del Barça Juga RAC1, que és un tuit que ha fet Javier Tebas, que ha airejat coses internes del Barça, del fair play, dels fitxatges, de la inscripció de contractes, no? I n'hi ha una que crida molt l'atenció sobre Íñigo Martínez.
Sí, en aquest generós tuit i detallat tuit de Javier Tebas, podríem dir que un dels detalls més cridaners que ha donat sobre la situació del Barça amb el fair play és que Íñigo Martínez només està inscrit per una temporada, malgrat que el club blaugrana va fitxar-lo fins al 2025. Per tant, si el Barça no regularitza la situació del central, el dia 1 de juliol quedarà fora de la plantilla i se l'haurà d'inscriure des de zero. Recordem que també queden pendents serrells relacionats amb la renovació de Valde, que Gavi està inscrit només per la via judicial i que no s'ha inscrit encara la renovació de Xavi i el cos tècnic. Doncs bé, a tot això tenim aquest detall que dona Javier Tebas i que no és menor. I un altre detall que Tebas ha publicat és que els avals del president Laporta i companyia ja ascendeixen als 18,5 milions d'euros. I per cert, també confirma allò que ja havíem anat explicant, que al final es va inscriure el contracte de Joao Félix, la fitxa de Joao Félix, per un valor 10 vegades superior al que inicialment anava a comptar. Però sobretot la gran novetat, el que no se sabia, és que Íñigo Martínez només està inscrit fins al 30 de juny.
Suma-li un altre problema a la motxilla de problemes que té el Barça. No ha agradat massa al club, no, aquest tuit de Tebas?
Diguem que hauríem preferit que no s'airegessin tants detalls i no acaben d'entendre el per què Tebas ha de donar dades tan concretes de la situació del Barça. El que passa que bé, també es podria dir que si el Barça fos més transparent a l'hora d'explicar les coses als seus socis, doncs potser no s'haurien d'empipar per tuits com aquest.
Sí, senyora. Gràcies, Marta.
Bona nit a tots, una abraçada.
Adéu, bona nit. Vols afegir alguna cosa del que comentàvem o d'això que ens explica la Marta?
De quin tema, futbolístic o tema avals i tema inscripcions de futbolistes?
Tema avals, inscripcions i tuit de Tebas.
Aquí el drama serà si el Barça no troba un inversor que posi els diners que no ha posat Libero, no? I els diners que, recordem, no han posat ni Orfeus Media ni Sabius.com. Si no apareix aquest inversor, això sí que serà un drama. I no només efectes d'inscripció de futbolistes aquesta temporada, sinó efectes de unes pèrdues descomunals a final de temporada, que derivaran en menys fair play financer. Per tant, més enllà de que puguin inscriure a Íñigo Martínez o no, el problema que tindrà Barcelona, si no hi ha un inversor que vol dir calés, pot ser molt gros. Això sí que a mi personalment em preocupa més, això que no pas, d'alguna manera, si el problema és inscriure a Íñigo Martínez o a Vitor Roque, que també s'haurà d'inscriure a l'inversor que ve, trobarien la manera. Ara, si no apareixen aquests diners, això provoca un forat econòmic molt gran. I això sí que és preocupant, i també es preocupa els directius, és a dir, ara mateix jo penso que és l'assumpte que preocupa més la directiva del Barça.
Bueno, per això ell ha anat, Joan Laporta, a viatjar aquests dies, ha intentat també tancar alguns acords comercials. Com titules demà Mundo Deportivo?
La meva crònica és el campió segueix vivo, el campió segueix vivo.
Que és el que ha dit Xavi, no? Estem vius.
Sí, bueno, però no sé, abans, que no us penseu que l'estic copiant, perquè ara m'esteu acusant de plàcio.
No.
He pensat que també us reivindicaria.
Heu trobat taxi ja amb el Montilla o no?
Sí, no, ja estem a destí.
Esteu a destinació.
Ha fet la gestió al Manel.
Impecable.
Molt eficaç.
Impecable. Sí. Quina foto has triat del Manel per demà a Mundo Deportivo?
No ho sé, això jo no l'he triat. Això sí que no ho sé. Això ho hem fet a la redacció i no la tinc perdent.
Val. El tens per aquí, el Manel, o no?
Ja,
o
sí, espera un moment, que te'l passa.
Passa'm el moment.
També et dic que tant el titular com en general el tot, m'he hagut de posar una mica la llengua. Va. En aquest cas, refregar els dits.
S'ha desfogat perquè... aquí.
S'ha desfogat aquí.
Aquí dirà, s'ha desfogat.
No hi ha cap missatge encobert, puc aquí, demà, a la crònica?
Hi ha un encobert, sí?
Ah,
inicials?
Hòstia.
Hi ha un positiu. Que també us dic que l'he hagut de canviar els 10 minuts finals. De moment us passo el Manel.
Un moment, perdona.
Digue'm.
Avança'ns el missatge, que demà la gent el pugui buscar.
Home, que la gent el busqui.
Primeres lletres de columna, Puquí?
Formen la frase a por la Liga.
Però
fins 10 minuts al final posava a por la Copa.
Passa'm el Montilla, Puquí, un moment, sisplau. Sí. A veure.
Bona nit.
Manel, bona nit, què tal? En directe el tu diràs, eh? Manel.
No, molt bona nit.
Què tal? Estàs en directe, el tu diràs. No, anava a dir, quina foto han triat de les que has tirat avui aquí a l'Insular?
Doncs pues mira, he tingut l'alegria del Ferran, que ha vingut cap a mi, he tingut l'alegria del Gundogan, que ha vingut cap a mi, però després ha fet un gir per darrere la porteria, s'ha ajuntat amb Víctor Roque, s'ha ajuntat amb altres jugadors, i a l'altre corner, que no hi estava jo, que hi havia una agència, ha enganxat una foto millor per la portada, i m'he quedat sense... sense firmar la portada, però bueno, hi ha bones fotos que segur que us agradaran.
Home, en pàgines, com penal, en pàgines interiors.
El Gundogan volant, la tinc, la foto,
oh,
i a la foto no es veu cap contacte. Deu haver sigut un lleuger contacte, per jo.
Molt bé. La dura feina del fotoperiodista, vull dir que
perdona, no sabeu el que és estar en un estadi tot el partit sense poder connectar a la wifi, perquè no funcionava ni la wifi, ni el 4G, ni el 5G, res, no funcionava res, no podia ni enviar WhatsApp.
Anava una hora tard.
Hi ha 2-0, en ple mes de gener, Montilla.
A Sant Fred.
La temperatura correcta, no hi ha l'estadi molt ample, molt còmode. M'han regalat una samarreta de les Palmes.
Home, bona.
El meu amic Àlex García, segon entrenador de Pimienta, m'ha regalat una samarreta de les Palmes.
Ets jugador de Palamós, sí senyor.
Que bé. Sí, no sé de quin jugador exactament me l'ha regalat, la tinc per aquí, el número 7, no sé si ha jugat avui o no, un tal Herrera.
Sí, Herrera no...
No deu haver jugat.
Jo crec que no ha jugat, jo no el veig aquí.
La samarreta està sense suar, o sigui...
Bé, Montilla, no ha jugat, Cristian Herrera, no ha jugat, s'ha quedat a la banqueta. Escolta, res, demà mirem...
Per això m'han donat la samarreta, perquè no ha jugat.
Clar, demà mirem les fotos. Una abraçada forta, Manel.
Una abraçada forta, me'n vaig a dormir aquí, és una hora més tard, eh?
Clar, no, és abans.
No, és una hora menys,
Sí. Passa'm el poqui, que l'acomiado també, gràcies, Manel.
Adéu.
Passa'l. Espera't, Anaïs, mira, mentre fem el canvi. Anaïs, tu com... Un moment, poqui, un segon. Anaïs, tu com titules de l'avantguàrdia, la crònica?
Pues he titulat Por los pelos.
És bona, també. És bona. Me n'alegro.
Tal qual.
Abans d'acomiadar-vos, és que vull que sentiu això, Poquí, Anaïs, Marvà, també...
A veure.
El Puig i el Molló ja ho han sentit, però és que crec que val molt la pena. Ha perdut el Sevilla al Pizjuán 0-2 amb l'Atlètic Club de Bilbao i Sergio Ramos ha atès allà sobre la gespa, en calent, el periodista de... Que era Movistar, que feia el partit? O de
Dazón.
Dazón, eh? Doncs ha atès el periodista i ha passat això amb Sergio Ramos. Ja veuràs.
Y a raíz de ahí, pues hemos generado ocasiones y al final, pues no hemos estado, ¿no? Fino tampoco de cara a gol, ya que otras veces sí que lo hemos hecho, ¿no? Por lo tanto, no queda otra que asumir el rol que tenemos y seguir trabajando para intentar tener un poco de respeto, que estamos hablando. Ten un poco de respeto a la gente y al escudo. Respeta a la gente. Estamos hablando. Pues muy bien, pues respeta a la gente. Respeta a la gente y cállate ya, anda. Hay que aguantar de todo, pero bueno, lo que decía, ¿no? Es la situación, entendemos la frustración de la gente porque es normal. Mucho tiempo sin ganar, sin darle una alegría y es lo que tiene, ¿no?
O sea, un profesional, ¿eh, Poquí?
Sensacional. Home, aviam, no sé el que deu haver aguantat Sergio Ramos aquest senyor durant tot el partit, perquè potser no és un calentón d'aquest moment, potser venia de molta estona suportant... I tampoc sabem exactament què li estava dient aquest tio, perquè igual els insults eren...
greus.
Prou ofensius com per saltar d'aquesta manera. Sí. Jo soc el que pensa que el professional ha de saber aguantar, saps? Sí. Però, fins a cert punt, si li estaven faltant el respecte, això no ho falta context per saber. Ara... M'ha fet gràcia.
No. Home, aquest seguidor, o tots els de Sevilla, fa 8 partits seguits que no guanya el Sevilla a casa.
Vull dir
que clar, deuen estar ja una mica fins al capdamunt.
Impecable, Sergio Ramos. Calla't,
en directe, ja.
Déjame hablar y luego ya hablamos tú y yo. Per cert, divendres torna a jugar el Sevilla, divendres 12 de gener, Sevilla a la Ves. A veure si tornen a guanyar a casa un altre cop en l'inici de la segona volta.
Home, estaria molt bé una nova derrota. A mi, em satisfà que el Sevilla li costi guanyar.
Poquí, descansa, gràcies, una abraçada.
Bona nit.
Va, ens veiem dijous que ve aquí a l'estudi, una abraçada. Anaïs, què, Ramos, què t'ha semblat?
Molt divertit, la veritat, crec que és la nota còmica del dia. A vegades també va bé, no?, fer callar la gent. És veritat que són professionals, però escolta, un avís a temps potser li està fent un favor, fins i tot. Desconec que és el que li estava dient, però s'ha visiblement emprenyat.
De tot li deia, sí, sí. Fer callar ja ho va fer el rei emèrit en el seu dia, Ja li va dir, perquè no te calles, Vull dir que això...
Li falta poc,
Sí, és veritat.
Anaïs, gràcies. Dijous que ve ens veiem aquí a l'estudi. Una abraçada.
Bona nit.
Adéu.
Adéu.
Bona nit. Vinga, tanquem línies ja amb les Palmes, amb el Joan Poquí, amb l'Anaïs Martí. I ens quedarem aquí uns minuts perquè ha entrat el Joan Camí a l'estudi. Hola, Camí.
Hola, bona nit.
Amb notícies de Mercato. Què ha passat? A veure, avui.
Bé, doncs, avui destaca el retorn de Sergio Reguilón al Tottenham. Estava cedit al Manchester United des de l'estiu passat, però el lateral espanyol no ha tingut protagonisme amb Ten Hag. Ara cal veure què passa amb ell, si es queda amb Postecoglou o si se li busca una nova cessió o traspàs. I s'està a punt de tancar un altre retorn important, el de Jadon Sancho al Borussia Dortmund. Després de 2 anys i mig a la Premier, l'extrem anglès marxarà cedit fins a final de temporada a l'equip alemany. I una notícia de fa pocs minuts, el Benfica ha fitxat un davanter brasiler de 20 anys, Marcos Leonardo, del 2003, 18 milions d'euros del Santos. Per tant, moviment interessant sempre els que fa el Benfica, i més si és davanter. I per tancar l'apartat de futbol internacional, avui Mourinho ha explicat que ningú de la Federació Brasilera de Futbol l'ha trucat per ser el seleccionador absolut. S'havia especulat amb el seu nom, però en cap moment ha estat una opció. I atenció, perquè també ha anunciat que està gravant un documental sobre la seva vida professional i privada que s'emetrà per Netflix. Ha dit textualment: les doy una noticia, estoy iniciando un documental en Netflix, hay cosas que solo se sabrán ahí, y a partir de ahí sabrás que soy un lunático total.
No es dirà The Special One, el documental, o què? Hauria de ser
així. Potser sí.
Hòstia, no me'l perdré.
Té bona pinta, eh?
Per res, no.
Bona pinta.
Me'l perdré. L'Espanyol quan torna a jugar? D'aquí...
El dia de Reis, el dia 6 a les 5 de la tarda, a casa contra el Getafe. Un dia de Reis, un Espanyol Getafe a les 5.
Un bordelàs de regal, eh?
Sí, sí.
Reis.
Pot ser una cosa...
És la fava del Tortell, eh?
Dissabte teniu Superesports de Copa.
Opa, i tant. Sí, sí, l'Espanyol, el Girona, el Madrid, hi ha un Barça-Levante les Planes de la Lliga Femenina, hi ha de tot i bo.
Sí, sí, ens ho passarem bé aquest dissabte, que això no s'atura. I a la Lliga, el 13 de gener.
Si portem Tortell i tot, si us porteu bé.
Ah, sí?
Molt bé, això.
Que bé. Mare, ho he dit.
Sí, sí, porta'l. A la Lliga, l'Espanyol començarà la segona volta el 13 de gener.
Contra el Racing del Ferrol, equip revelació aquest any a segona divisió, amb Cristóbal Parralol a la banqueta.
Sí, senyor. Gràcies, Camí.
Bona nit.
Vinga, fins ara. Marvà, vols afegir alguna cosa més? Si no, deixarem marxar aquest art, també.
Home,
ja està.
Jo crec que està tot dit.
Val. A veure si el Barça ho fa bé a Barbastre.
Sí, home.
Aquest diumenge a la Copa.
Veurem més a Tigrinho, no? Jo aposto per Tigrinho titular diumenge.
Sí, oh. I dijous que ve, d'aquí a uns 7 dies.
Osasuna.
Barça-Osasuna, semifinals de la Supercopa a l'Aràbia Saudita.
Que ja sabràs, no?, el finalista, sí, que és el dia abans.
El dimecres hi ha un Madrid-Atlético a l'Aràbia Saudita, sí, 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 i sabràs ja el primer finalista, sí, sí. Marc Marvà, un plaer, moltes gràcies.
Gràcies, Aleix.
Va, una abraçada. Adéu, adéu.
Bona nit.
Quatre minuts i dos quarts de dues. Abans de tancar aquest Tu diràs que hem fet després de les Palmes, un Barça 2, un parell de notícies més de l'actualitat esportiva. Per cert, ara que parlàvem de la Copa... Hola, Ballera, eh?
Hola.
Hola.
Ben tornat
aquí a l'estudi. Demà el Tu diràs, demà ja t'ho diràs, eh? En directe, eh? La nit de Reis ja t'ho diràs en directe, perquè a més hi ha partit de l'Eurolliga de bàsquet, que ara en parlarem.
Sí, sí.
Oi que demà explicar una història molt xula del rival del Madrid, de l'Arandina?
Sí, de l'únic jugador català que té aquest equip d'Aranda del Duero, es diu Haji, i demà explicarem la seva història, que està relacionada més amb una persona de la casa. No direm qui, per no... descobrir-ho, però està relacionada amb una persona d'aquesta casa, de la redacció d'esports, no d'esports, de la redacció de RAC1.
De la redacció de RAC1. O sigui, un jugador català de l'Arandina, que és gironí, a més, diria.
Sí. L'únic d'anglès.
És d'anglès?
Sí.
Oh, que bo. I té relació amb algú d'aquí de RAC1.
Sí.
Vam expliquem. Hòstia, que bo. Val, perfecte. Anem al que venies a explicar-nos, que és bàsquet, perquè avui hi ha una notícia molt destacada, és una de les notícies del dia. Ricky Rubio ha anunciat que posa punt i final a la seva carrera a l'NBA.
Sí, ho ha fet a través d'una carta a les xarxes socials, hores després de rescindir el seu contracte amb el que fins avui era el seu equip, els Cleveland Cavaliers. Ricky va deixar temporalment el bàsquet abans del Mundial de l'estiu passat per cuidar la seva salut mental, de fet, mentre estava a la concentració de la selecció espanyola. I en aquesta carta en parla per primera vegada. Diu que la nit del 30 de juliol va ser una de les més dures de la seva carrera i que va entrar en un lloc fosc i que per això l'endemà doncs va decidir aturar-se. El del Masnou assegura que quan sigui el moment ja s'explayarà, però que de moment doncs prefereix no fer-ho. Creu que pot ajudar moltíssima gent explicant la seva història. Diu que encara s'està cuidant, tot i que està molt millor. Un Ricky que, a més, també ha aprofitat per agrair especialment el tracte i la comprensió dels Cavaliers en aquests últims mesos, i també ha fet menció a les altres tres franquícies on ha jugat, els Timberwolves, el Jazz i també els Phoenix Suns.
La carrera de Ricky Rubio a l'NBA, que ha durat 12 temporades, i jo crec que la podríem qualificar com a bona, o molt bona, fins i tot, no?
Escollit el número 5 del draft de l'any 2009, ha acabat amb gairebé 11 punts de mitjana per partit en aquestes 12 temporades, i el que més destaca són les més de 7 assistències de mitjana que ha repartit. No ha estat mai All-Star, és veritat, tot i que quan millor ho estava fent precisament amb els Cavaliers el 2021 es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Ens hagués agradat veure l'All-Star i també jo crec que en rondes més avançades de play-offs. En 12 temporades, només n'ha jugat 3, 2 amb els Jazz i 1 amb els Caps. Mai ha superat la primera ronda. Aquí al final també depens molt de les franquícies. I a les 4 on ha jugat, diguéssim que no ho han fet bé en els últims anys, tot i que, per exemple, Phoenix sí que ara en els últims anys està anant cap amunt amb Kevin Durant, però no ha tingut sort amb els equips on ha jugat. I ara què? És la pregunta que s'està fent molta gent. Doncs segurament, si torna a jugar, que aquí és on hi ha el dubte, ho farà la CB i ho farà Catalunya. L'estiu passat, abans de deixar-ho, ja va dir en una entrevista als Foros de la Vanguardia que hi havia dues opcions, el Barça o el Joventut. El Barça és qui té els drets de Ricky a Europa. Veurem què acaba decint.
Primer que recuperi ell i després a veure si el tornem a veure sobre la pista. Alguna reacció que t'hagi cridat l'atenció d'aquest anunci de Ricky?
Han reaccionat els germans Gasol, en Marc amb un gif d'aplaudiments, en Pau dient la teva valentia i la teva força ajudarà moltíssimes persones, estem amb tu, Ricky. I també s'ha pronunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.